Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. L'Iran respon a la mort de Khamenei amb una nova onada d'atacs contra Israel i les bases militars nord-americanes a la regió. El president iranià diu que la mort de l'Ayatollah és una declaració de guerra contra tots els musulmans i els Estats Units i Israel tornen a bombardejar amb força Teheran. De fet, Donald Trump ha advertit les autoritats iranianes que si gosen atacar els Estats Units com a represàlia, Washington respondrà amb una força mai vista, ha dit el president nord-americà. Per la seva banda, el president rus, Vladimir Putin, ha condemnat avui la mort del líder suprem de l'Iran. En un missatge de condol enviat al president Massoud Pezeshkian, Putin qualifica la mort de l'Ayatollah Khamenei d'assassinat, comès, diu, amb una cínica violació de les normes de la moral humana i el dret internacional. I a banda d'això, els iranians a l'exili viuen amb preocupació el que està passant al seu país d'origen, des d'on els arriba molt poca informació. El règim iranià ha tallat internet i el servei de telefonia a tot el país, que ja funcionava amb moltes restriccions des de les protestes que van esclatar a finals de l'any passat. El suplement de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la Shima, una iraniana que fa 10 anys que viu a Catalunya i que ha explicat emocionada com ha rebut la notícia de la mort del líder suprem.
Honestament, molt feliç. És que... molt feliç. És a dir, aquesta persona és causa de frustració de molts nosaltres, molts morts de molta gent. És a dir, jo i molta més altra gent som molt contents que aquest dictador ja està mort.
Més notícies que repassem amb l'Ivan Olmos. Demà comença la 20a edició del Mobile World Congress a la Fira Gran Via de Barcelona, on s'espera la visita de 100.000 persones de 200 països diferents.
Aquest any el Congrés està centrat en el sector espacial, la mobilitat intel·ligent i els aeroports del futur. El Mobile d'aquest any comença amb polèmica i és que hi participen una trentena d'empreses israelianes que tenen lligams amb l'exèrcit, malgrat el veto de l'Ajuntament de Barcelona i el boicot del govern d'aquell país pel malestar amb Espanya. A canvi d'aquesta presència d'Israel al certamen, per primer cop participaran al Congrés una desena de companyies palestines.
En el que portem d'any, 13 persones han mort en accidents de trànsit a les vies interurbanes de Catalunya. És un 41% menys que en el mateix període de l'any passat.
Durant els mesos de gener i febrer del 2025, 22 persones van perdre la vida a la carretera a casa nostra. Pel que fa als ferits greus, enguany se n'han registrat 91, una xifra inferior al 107 del mateix període de l'any passat. D'altra banda, de les 13 persones mortes d'aquest 2026, 9 eren homes i 4 dones, i més de la meitat, concretament 7, eren motoristes. També han mort un ciclista i un vianant. D'aquesta manera, la major part de les víctimes corresponen als col·lectius més vulnerables, amb 9 de les 13 persones mortes en accident de trànsit en el que portem d'any.
Durant el mes de febrer, les reproduccions digitals del Matí de Catalunya Ràdio han crescut un 10% respecte ara fa un any, i és el programa més escoltat en directe.
D'altra banda, el programa El Suplement d'ahir dissabte, que va ser el dia en què hi va haver l'atac dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran, va ser el segon més escoltat en directe d'aquesta temporada. El suplement també lidera el consum a la carta amb 274.800 reproduccions digitals i la tarda de Catalunya Ràdio enregistra 165.000.
I avui ha mort l'artista Eugènia Balcells, als 83 anys, a causa d'un càncer. Pionera en l'ús de les tecnologies en l'art, ha estat considerada una de les figures capdavanteres del cinema experimental i de l'art audiovisual. Nascuda en una família de la burgesia catalana conservadora i molt culta, Balcells va començar la carrera artística entre Nova York i Barcelona i va explorar moltes disciplines, com el vídeo, la instal·lació i la performance, que va exposar en festivals i museus d'arreu del món. Tenia una gran fixació per la ciència, que va estudiar en obres com Homenatge als elements, un mural en forma de taula periòdica, on reflexionava sobre la paleta de colors amb què s'ha construït la vida i s'ha pintat el món. L'any 2010 va ser doblement reconeguda amb la Medalla al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura i el Premi Nacional d'Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya. I als esports, Biel Cadilla.
Els germans Márquez han hagut d'abandonar la cursa del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP i han quedat fora dels punts. La cursa l'ha guanyada Marco Bezzecchi i Pedro Acosta ha estat segon l'endemà de guanyar l'esprint. A la Lliga de Futbol de Primera, avui es jugaran els partits Elx Espanyol a les 2 i Girona Celta a les 9 amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Entre els partits que es jugaran avui també destaca el derbi Sevilla-Betis-Sevilla a 7:15. El Madrid jugarà demà contra el Getafe amb la necessitat de guanyar si vol mantenir la lluita pel lideratge de primera després de la golejada del Barça i contra el Villarreal per 4-1 amb un hat-trick de Lamin. Els blaugranes se situen provisionalment a 4 punts dels blancs. A Primera Federació acaba de començar el partit entre l'Europa i el Torremolinos. Can Dragó, Francesc Ripoll, bon dia.
Bon dia, primer minut de joc entre aquest partit, dos equips, l'Europa a la zona de playoff, el Joventut Torremolinos a la zona de descens. Primer minut de partit, empat a 0, Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, Can Dragó.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, dos partits aquest migdia en presència catalana, València Cedis Bàsquet a 1/4 i Joventut Ferrol a 2/4. Ahir, victòria clara de l'Uni Girona per 102-70 contra el Guernica amb el debut de la francesa Axel Mecheron.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia, mentre Israel i els Estats Units continuen atacant Teheran, l'Iran respon bombardejant bases militars nord-americanes al Pròxim Orient per segon dia consecutiu. A Dubai, aquestes últimes hores hi ha hagut diversos atacs, l'aeroport ha patit danys estructurals i hi ha 4 ferits. També hem vist imatges de míssils passant molt a prop del Burj Khalifa, l'edifici més alt del món. A aquesta hora podem saludar el Joan Llonga, és un menorquí que és a Dubai de vacances i que ha vist en primera persona aquests projectils que han sobrevolat el cel. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu? On sou exactament?
Mira, nosaltres som 10 persones, som 6 mallorquins i 4 mallorquins que estem de vacances aquí, i tot va començar ahir a la tarda quan vam sentir fortes explosions a prop del Burj Khalifa. Uh-huh. També vam veure cafes passar amb gran velocitat i tot d'una vam estar com una banqueta. Però bueno, després ja acabat, així com passava la nit, veiem que això estava... anant a més, ja dels mòbils del govern central de Mireix ens enviaven missatges d'alerta que anéssim a l'hotel per missils i ens vam posar dins l'habitació. També ens van recomanar que no ens poséssim cap perquè aquí hi ha molt de gratacel i estem en un hotel que és un gratacel i ens van dir no us poseu dormir cap al vidre, sinó us poseu cap a l'interior i ens dormir dins del bany. M'ha mostrat una nit de locura.
Heu dormit a dins del bany?
Sí, els que ens ho van recomanar, perquè... Sí, sí. Com que aquí hi ha molta grata cel, mm-hmm. Si hi ha tensions que no pogués impactar el vidre i seria perillós. I es van deixar de posar o dispassinos, i el passillo era estret, nosaltres som tres, jo tinc un fil, i hem estat dins del bany. És un poc surrealista tot el que està passant, una ciutat tan important com aquesta.
Ho sentim bastant malament, però crec que la trucada val la pena, la intentarem aguantar. Suposo que esteu intentant suspendre, evidentment, aquestes vacances. El que passa és que l'espai aeri també, precisament a Dubai, amb un dels aeroports, que és un dels epicentres més importants de tot el món, està tancat ara mateix.
Clar, de moment hem rebut un missatge que ja s'ha suspès el vol. Clar, aquí l'angoixa és quan tornarem, quan cap a Espanya, i també no tenim resposta, ni l'ambaixada espanyola, no ens estan ajudant a res. Ens han dit, posau allà a una pàgina el nom i els diuen coses. I de moment, el que ens arriba d'aquí no ens dona solidaritat de tornar ni un dia, ni dos, ni una setmana. Vull dir, no se sap res. Dir, estem com un Covid que estava estancat, però a més del Covid són missils.
Déu-n'hi-do, quin retrat. Per tant, missatge oficial d'alguna mena d'ambaixada espanyola, l'únic que us han dit és que us apunteu a una llista per aquesta repatriació o per veure, d'alguna manera, quan es reobre aquest espai aeri, si realment podeu tornar amb un vol comercial o aquest retorn es produeix d'alguna altra manera, no?
Correcte. Aquí, clar, com que l'espai aeri es va tancar ahir, hi ha molta gent ja afectada des d'ahir, i nosaltres som uns d'ells, i ara estem aquí esperant l'any que passarà. I el que dius, a través d'aquest departament del govern espanyol, ens han dit, us apuntau allà i els anem donant informació. Però això no ens serveix ni de res, vull dir que no sabem què passarà. És una situació estranya, perquè aquí, clar, Dubai és una ciutat molt important econòmicament i financerament, i que passi això aquí, dius, hòstia, estic en el lloc més segur del món, més lujós del món, però a vegades dius, hòstia, no són bromes, el que està passant.
Tu diràs. Escolta'm, us podem ajudar d'alguna manera, Joan, tenint en compte tot aquest retras que fas?
Perdó?
Us podem ajudar d'alguna manera? Necessiteu res més?
No, de moment nosaltres estem a l'hotel, ens han dit des del govern aquí a Emirates que no ens movem de l'hotel, que no anirem pel carrer. Al carrer no es veu moviment, no hi ha gaire cotxes, i estem esperant aquí abans que passarà. Esperem que això se solucioni en un dia o dos i que tornem a Menorca i, bueno, no podem fer res. És una cosa d'angoixa que no es pot fer res.
El Joan Llonga, allotjat en un hotel Malià de Dubai, en ple centre, a la zona financera, amb 10 persones i que ha hagut de dormir al bany per culpa de tots aquests projectils que han sobrevolat el cel i que, evidentment, han aixafat aquestes vacances amb aquests plans que tenien, que no té res a veure amb el que estan vivint. Una abraçada i molts ànims, Joan.
Vinga, avanti, tot es soluciona. Et diré.
4 minuts per un quart d'una, és un matí de diumenge que, evidentment, continuem molt pendents d'aquestes conseqüències de l'atac ahir d'Israel i els Estats Units a l'Iran. Recapitulem, els atacs continuen i a foc creuat amb objectiu Teheran i també les bases nord-americanes del Golf Pèrsic. De fet, el país persa insisteix que retornarà l'atac als Estats Units i Israel amb una força mai vista abans. De fet, és Israel qui s'atribueix la mort d'Ali Khamenei i d'una quarantena de comandaments iranians. Segons els primers detalls de l'operació militar, l'exèrcit israelià va bombardejar el complex on vivia l'Ayatollah, al cor de Teheran, gràcies a la informació que li va proporcionar la CIA, que sabia ahir al matí Khamenei tenia una reunió amb la seva cúpula. Per tant, la CIA, els Estats Units, és qui faciliten aquesta informació a Israel, que és qui acaba executant el pla per matar Khamenei, el líder suprem iranià. Mentrestant, el règim iranià fa passos per mantenir la seva supervivència i, a més de la resposta armada, també actua a nivell intern. Ha creat un Consell de Transició format pel president Pezeqian, el cap del Poder Judicial i, com ha anunciat fa una estona l'Ayatollah Alirza Arafi, de 66 anys i fins ara jurista del Consell dels Guardians. Aquest triumvirat serà l'encarregat de dirigir l'Iran fins que l'Assemblea dels Experts esculli un líder permanent per substituir Ali Khamenei. Per cert, el president Pezeqian, que continua amagat en una ubicació desconeguda, ha emès un comunicat en què diu que la mort de l'Ayatollah és una declaració de guerra contra tots els musulmans. De fet, el grup islamista palestí Hamas i la milícia libanesa de Hezbollah, els dos aliats de l'Iran, també demanen mesures urgents a nivell internacional contra Israel i contra els Estats Units. La pregunta és, com es farà la transició de poder a l'Iran? I, sobretot, en quin rol quedarà l'oposició? Avui, en un article al Washington Post, l'hereu del xa de l'Iran, Reza Pahlavi, que viu als Estats Units, s'ofereix per liderar la transició democràtica a l'Iran. Reitera que el seu pla passa per una nova Constitució, que ha de ser ratificada en referèndum, seguit d'unes eleccions lliures sota la supervisió internacional. Mentrestant, la Unió Europea convoca una reunió d'urgència amb els 27 ambaixadors a Brussel·les. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, activa per demà el seu comitè de seguretat. Fins ara, la majoria de líders europeus han evitat condemnar els atacs a l'Iran, excepte Pedro Sánchez, que sí que ho ha fet de manera contundent des de la gala dels Goya que s'han celebrat a Barcelona. També ho ha fet Vladimir Putin, que assegura que la mort de Khamenei és un assassinat cínic, que ho digui ell, té nassos, que viola tots els estàndards de moralitat humana i del dret internacional. Això ha dit Vladimir Putin. Una desena de països de tot l'Orient Mitjà tanquen l'espai aeri per la situació de guerra. En dos dies s'han anul·lat 1.700 vols a l'Iran, l'Iraq, Kuwait, Israel, Síria, el Líban, Jordània, els Emirats Àrabs Units, Bahrein i Qatar. Són països des d'on no surt ni arriba cap avió comercial i, de fet, acabem d'explicar la història del Joan Llonga, aquest menorquí de vacances a Dubai que ha vist com s'ha hagut de confinar a l'hotel on volia passar les vacances perquè doncs veu com els projectils sobrevolen el cel i els han confinat a casa seva amb un espai aeri completament tancat. Aquest és l'escenari que anem retratant al llarg de tot aquest cap de setmana, quan ja fa més de 30 hores que va esclatar aquest nou conflicte. Avui hem dedicat un suplement àmpliament lligat a l'Iran. Si us acabeu de despertar i us ve de gust recuperar alguns continguts, podeu anar a l'hora a hora a catradio.cat/elsuplement, també a la plataforma 3Cat. A les 9 hem fet diverses taules d'anàlisi, a les 10 n'hem fet una altra, des de les 7 del matí aquesta programació especial del Suplement de Catalunya Ràdio. Ara encarem la recta final i ho farem fidels a l'esperit del suplement, que és que quan és migdia i és diumenge, es fa de nit i arriba un nou capítol de l'eclipsi. Avui a l'eclipsi del suplement arriba la soprano Begoña Alberdi. Una pausa i la saludem enmig de tot aquest temporal en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
El suplement, amb Roger Escapa.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genève.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Mira, mira, hi ha quina gentada a punt per travessar el pont de Besalú.
Tres de Besalú i ni un foraster. Miracle, miracle.
Mare meva, el que haig de sentir de bon dematí.
Mira, una escutxofeta.
Oh, mira.
Hola. Hola. Hola, què tal?
Has de ser coneguda, tu, per aquí.
Sí.
El foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest diumenge, més de 9 hores de ràdio i esport al Tot Gira.
Atenció!
A partir de 3:45 del migdia, Elx Espanyol.
Arribarà la primera victòria de l'any dels pericos?
A les 4, seguirem els partits del Sabadell i el Nasti. I a les 6...
Des del Narcís Sala, viurem el Sant Andreu Atlètic Lleida amb el lideratge de la segona ref en joc.
A les 9 del vespre serà el torn del Girona. Des de Montilivi, Girona-Celta.
A més, farem tertúlia a Barça, sentirem els protagonistes del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP i riurem amb els minuts escombraria.
Tot Gira.
Aquest diumenge a partir de 2:45 del migdia, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
6 de cada 10 restaurants acaben tancant abans dels 5 anys. Per què tanquen els restaurants?
Tenim una gastronomia per damunt de les nostres possibilitats.
Massa restaurants.
Massa restaurant i un nivell molt alt i no hi ha una clientela potencial per pagar el nivell de la gastronomia.
Si estem parlant de Catalunya, on, i això no és xauvinisme, on tenim una oferta de restauració més bona, fins i tot a millor preu, del món, amb diferència...
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement.
Serà la prima que encontri per estrada que tu cobrirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts d'un quart d'una.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una peixos que va arribar al món un dimarts de lluna creixent, una dona que va néixer el 25 de febrer del 1964 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.
Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something.
Avui a l'eclipsi del suplement, les nits de la soprano Begoña Alberdi. Hola, Begoña, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Quasi dormida.
Què dius ara?
Bé, molt bé.
A quina hora es lleven les sopranos?
De fet, quan els hi va bé.
Sí?
No. Depèn. Si has tingut funció la nit anterior, home, dones un 10, 11... Si no, jo sóc molt matinera. Mm. Molt.
Escolta'm, els Beatles en versió operística ho has intentat mai?
No. És que estan molt bé com estan.
Sí, no? No fem barreges estranyes.
No, això que fan de... No.
La Begoña és un habitual del suplement. L'única cosa que ens faltava fer-li era un eclipsi. És la tercera vegada que et fem venir a l'estudi de Catalunya Ràdio. La primera va ser per parlar de l'Ozempic. La segona per abordar el biòtic que protagonitzes al cine sent Montserrat Caballé. I t'hi estàs mimetitzant. Ara en parlarem. I la tercera, avui a l'eclipsi, és perquè vull que ens expliquis la teva història de vida, perquè realment és una vida de pel·lícula. I seria segurament també l'argument d'alguna de les òperes que has cantat alguna vegada al Liceu. Començarem situa'ns, va. La millor nit de la teva vida, Begoña.
Mira, quan preguntes la millor nit, tothom pot pensar que és una nit que has triomfat, he tingut nits molt meravelloses als escenaris o que he conegut a gent molt important, però reflexionant vaig pensar, no, la millor nit va ser la que vaig decidir o la que vaig fer de marxar de casa, perquè aquella va ser la que realment va canviar la meva vida. O sigui, no sé si va ser la més feliç, però va ser la més encertada.
Quants anys tenies quan vas marxar de casa?
23.
23 anys. De què fugies?
De tot. De maltractaments, d'incomprensió, d'injustícia, d'una vida, una vida que només tenia barrots, no? No hi havia per on sortir-se.
Tu et vas quedar orfe molt jove.
Sí.
Què els va passar als teus pares?
El meu pare va tenir una embòlia i va morir bastant ràpid. La meva mare va morir 4 anys després. Ella va entrar en una depressió molt greu i bueno, desafortunadament, va començar a veure, fins que al final va morir d'una cirrosis.
Tu eres menor d'edat?
Jo tenia 10 anys.
Quan la teva mare mort, tenies 10 anys ja?
10 anys.
Per tant, el teu pare mor els primers 5 anys de la teva vida? Tens algun record del teu pare? O?
Sí, molts. Tinc molts records. El meu pare parlava molt amb mi, i jo perquè jo sempre he sigut una persona de raonament. O sigui, a mi em pots convèncer de qualsevol cosa si me la raones. A mi el perquè jo lo digo no m'ha funcionat mai. Saps, el meu pare s'entretenia en fer-me entendre perquè tenia que tirar el xupete, no? I 3 hores després d'això, doncs, bueno, pues, encara estàvem allà.
Porque no engraso los ejes. Me llaman abandonado.
Quina relació té aquesta cançó amb el teu pare?
No sé, ell sempre la cantava quan rentàvem el cotxe. Ell tenia un 600, com era habitual en aquella època, i com que jo era una inquieta, jo agafava el cup, la galletieta aquesta petita que portes a la platja, i una esponja, i clar, jo em sentia la dona més important del món, perquè el meu pare em deia que l'ajudés a rentar el cotxe. A rentar el cotxe al carrer València, al carrer que s'aparcava, aleshores s'aparcava al carrer, i tu podies rentar el cotxe, aquella Barcelona que ja no existeix, no? I tu podies baixar amb una galleda i rentar el teu cotxe i tal. Ara està tot això prohibidíssim. I ell cantava això.
I devia ser la primera cançó que tu també devies cantar de petitona.
Segurament, també. O la cantàvem junts, sí. Mm.
Per tant, el teu pare mor de manera sobtada. La teva mare mor de tristesa al cap d'uns anys, també, per culpa de l'alcohol.
Sí.
I tu, amb 10 anys, on vas a viure?
Doncs amb 10 anys, clar, cap de la família volia pues, el paquet, perquè érem 3 germans, i cap de la família volia... Pues, bueno, no, alguns tenien fills, altres tal... Tothom em volia a mi, però clar, els meus germans... Bueno, i un dia, el meu avi... que era militar i era d'aquells d'aquí, lo que yo digo se hace, pues va reunir a tots els fills, que eren germans de la meva mare, i els va dir, bueno, ¿quién se queda con los chicos? I clar, tothom, bueno, que jo tinc fills, que jo visc a Madrid, que no sé què, i al final va donar un cop a la taula i va dir, se los quedará Pilar, que es la que no tiene hijos, i nos tocó. I ens va tocar pues, una senyora que estava malalta mentalment. Però és que és un fet. Era una senyora que no rotllava, que no...
Dels 10 als 23 vius a casa dels teus tiets, sí. I l'escenari, pel que expliques, era desolador.
Era desolador, sobretot perquè jo no dic que fos una nena inquieta. Jo no he sigut mai una nena de fer coses dolentes, perquè no és la meva naturalesa. Però sí, una persona inquieta, jo volia estudiar, volia fer coses, volia... I ella em volia educar, doncs, per tenir un marit i portar-li les sabatilles al llit, no? I clar, jo tenia uns altres somnis i ella mai va entendre, va entendre ni va voler entendre el que jo era.
On dormies?
Doncs els primers 3 anys vaig dormir amb una maca de platja, d'aquestes de nylon, d'aquestes de ratlles, que al principi semblava com divertit, perquè, bueno, vam arribar ja, no hi havia tants llits, no? Va, doncs tu, és allò que, una cosa improvisada, anem a casar els cosins, va, doncs fem allò un campament i tal. Home, al cap de 3 anys allò ja veies que no hi havia intencions de comprar un llit. I clar, quan et diuen no perquè no te'l mereixes, dius, bueno, pues, bueno. A mesura que jo anava creixent, clar, ja la cosa era més complicada perquè no aguantava una cosa de cada dia. Però aleshores, bueno, va ser un matalàs a terra, una cosa d'espuma, bueno, en fi.
Quan vas descobrir que tenies un talent per cantar? Allà, en aquells anys?
No. Jo vaig descobrir que tenia talent quan la meva mare, quan va morir el meu pare, ella havia treballat en una oficina. Aleshores, va començar a treballar en un bufete d'abogados i tal, i al principi va tenir que reaccionar, no? I aleshores jo em quedava sola a casa. I em quedava en aquestes cases de l'Eixample, que són tan llargues, i jo tenia una por al passadís, perquè era tan fosc, i pensava, em sortirà d'aquí. I aleshores cantava, i sempre cantava, bueno, la que estava de moda aleshores, que aquella de... Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Clar. I qui anava a dir que això seria, bueno, seria la història de mi vida, no? I aleshores cantava en la finestra que donava al pati de llums, no? I tothom li deia a la meva mare, ai, que bé que canta la nena, que bé que canta la nena. I aquí vaig saber que cantava bé, però que a més m'encantava cantar.
Mm. En quin moment descobreixes l'òpera?
Una nit que la meva mare estava dormint i estava sentint, bueno, estava en el llit, i estava sentint amb un transistor Levi, si me'n recordo, una música que jo no sabia què era, jo ja feia estona que hauria d'estar dormint, però això no passava mai. Uh-huh. I aleshores me'n vaig apropar a la porta i ella em va veure i em va dir, entra, entra. I dic, mamà, què és esto? I diu, vine aquí i escolta. I aleshores em vaig quedar com al·lucinada escoltant aquella veu de la senyora de la ràdio, que és com jo la deia, la senyora de la ràdio, i era una retransmissió en directe de la Norma, de la Maria Callas, des de l'Escala de Milán. Basta di
Aquesta és la Casta Diva, una ària de Norma interpretada per la Maria Callas, però és que uns anys després la Begoña Alberdi va fer això. Necessitem això després de totes aquestes notícies catastròfiques que estem explicant aquest cap de setmana. Quina meravella sentir-te, Begoña, i que reparador que és, també. Tornem a aquella nit en què marxes, 23 anys.
Vaig marxar, de fet no va ser una cosa gens pensada ni res. Jo, la meva tia em va dir que anés a tirar les escombraries, com cada dia, i bueno, teníem el contenidor allà mateix, a la cantonada, i vaig anar, les vaig llençar, i quan vaig tornar vaig sentir una veu... No, jo no sé si existeix o no existeix, però a Dios pongo por testigo que jo la vaig escoltar. A la meva mare dient-me, vés-te'n, pitjor no serà. I en aquell moment no vaig tocar l'interfono i vaig donar mitja volta i vaig començar a caminar com una zombi. No sé cap a on, ni cap a què, ni per què, però no, jo no podia seguir així.
Dos quarts d'una del migdia. Però és de nit. El suplement a aquesta hora. És de nit, no només a l'estudi de Catalunya Ràdio, sinó aquella nit que decideixes marxar de casa. On vas anar a dormir?
Pues era un 11 de gener que nevava a Barcelona i vaig començar a caminar pues, com 3, 4, no sé, no tinc noció del temps que vaig caminar cap lloc. I en un moment determinat un senyor va obrir una porta del carrer i aleshores vaig entrar i vaig dormir en aquell portal. I així es va ser 3 dies seguits. L'endemà anava caminant i pensant, bueno, ara no puc tornar, no puc fer, no, ara què, no? Ara què? I vaig anar al conservatori i em van dir que m'havien donat de baixa. A l'endemà, eh?
I, els teus tiets?
Sí.
T'havien desapuntat?
Sí.
Que era la teva motivació, suposo, estudiar música.
Sí, absolutament, però a més és que ni es van plantejar que m'hagués passat alguna cosa, que m'haguessin segrestat, o sigui, no. I aleshores, doncs, el tercer dia vaig entrar en un bar i hi havia una senyora gran, i li vaig dir, escolti, em deixa mirar a l'avantguàrdia per buscar feina i tal i que qual, i em diu, sí, diu, ai, mira, jo ara perquè em va veure, no? I puc anar al lavabo, però clar... I aleshores em va dir, diu, escolta, vols esmorzar amb mi? I dic, no, perquè no tinc diners. No tenia res, anava amb l'oposat, l'uniforme del col·le. I aleshores em va convidar a un cafè amb llet i un croissant i jo vaig veure que hi havia un anunci que deia que necessitaven una interina per fer feines a una casa allà a Sarrià. I me'n vaig anar caminant i aquella senyora em va dir, ah, però això hauries de començar ja. Dic, bueno, doncs ja estic aquí. I va ser molt fort perquè en aquell moment la senyora em va ensenyar doncs, la casa i em va ensenyar l'habitació on dormiria jo. I era una habitació molt petiteta que tenia un llit, un lavabo amb una dutxa i una calaixera, no? I aleshores a mi se'm van saltar les llàgrimes. I la senyora diu, sí, ja sé que és molt petita, ja sé que, però és que en aquesta casa l'han dissenyat. Dic, un llit! I ella no ho va entendre, no? Però va ser la primera vegada en 13 anys que dormia en un llit.
I per obrir-te camí després en tot el teu... la teva vessant professional, el món operístic, com ho vas anar fent?
Doncs quan jo vaig estalviar els 3 mesos que vaig estar en aquella casa, vaig estalviar per poder pagar la inscripció del concurs de cant de Sabadell, de l'Eugenio Marco. I aleshores em vaig pagar aquesta i vaig pagar també, em vaig presentar el Julián Gallarre, de Pamplona, i a 2 més. I aleshores, bueno, pues el vaig fer el de Sabadell i el vaig guanyar. Això tenia una remuneració també econòmica, a part de fer una obra. I després el de Pamplona també, clar. El de Pamplona hi havia de jurat el Pedro la Virgen, el Josep Carreras, el Lluís Andreu, que era el director artístic del Liceu en aquella època. I aleshores, a part de que tots em van felicitar, el Lluís Andreu em va escriure una carta dient que després de l'èxit del concurs i tal i que qual, perquè després vam fer un concert amb l'orquestra del Metropolitan, que volia que col·laborés amb el Liceu i bueno, vaig començar fent un petit paper, un petit que es deia una frase, però ja estava al Liceu. O sigui, jo vaig començar al Liceu.
Quina manera de debutar, eh?
Uau!
Els teus tiets que et van maltractar et van veure mai triomfar al Liceu? Deuen saber la teva història d'èxit, no?
No ho sé, suposo, però no es van...
No n'has tornat a saber mai més res?
No. Van morir ja els dos i jo no he sabut res d'ell. Ni ells van buscar-me allò que... Ai, que bien que tienes éxito. No.
I els teus germans?
Jo dels meus germans prefereixo no parlar perquè ells tampoc em volen. No tenim una bona relació, per no dir que no en tenim cap. Jo vaig marxar, ells, pues muy bien, pues ahí te vayas, i tampoc no van buscar mai, no van fer mai. Bueno,
hi ha un trencament.
Ja està, no passa res. L'arbre genealògic a vegades també s'ha de podar.
Carai. Quina frase, eh?
Sí, però és molt necessària.
La família és la que tries, en el teu cas.
Sí, i tinc una família fantàstica.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta és la Begoña Alberdi, una de les grans sopranos que tenim a casa nostra. I per una nit de festa, a l'Eclipsi del Suplement ha triat aquesta cançó. Doncs llibertat, eh? La llibertat que predicava el Freddie Mercury, que era l'ànima, el partner de la Cavaller, i que tu has escollit també per una nit de festa, el Freddie Mercury.
Sí.
Qui seria el teu Freddie Mercury?
Uau. No el tinc. Jo crec que no hi ha un Freddie Mercury en el món. Ja està, ja passó. Va passar Mozart i va passar Freddie Mercury. Ja està, això no crec que es repeteixi. Però per mi és el millor que ha passat per la música moderna.
La Begoña Alberdi, a banda de cantar de meravella, té una semblança física amb la Cavaller, que a més, si la caracteritzen com volen fer amb aquest biòpic, perquè t'han escollit per interpretar-la... Doncs clar, és que jo he vist algun fragment de la pel·lícula, deu ser una producció de TV3, això, no?, de 3CAT,
sí.
Que vaig dir, hosti, és ella? És
sí,
ella?
Sí, sí. Jo també vaig pensar això.
O sigui, se t'ha menjat el personatge de Montserrat Cavaller. T'ha reencarnat en Montserrat
durant
Cavaller.
Durant el rodatge és que hi havia coses que jo feia que jo no faig, però que no la interpretava. Em sortien perquè, afortunadament, l'he mirat molts anys i he vist tot el que ha fet, he conviscut amb ella, he tingut el gran honor de cantar amb ella. I clar, de cop i volta pensava en ella i ja em sortien certs gestos o mirades o coses així. I clar, la directora estava flipada perquè...
Vas haver de fer càsting, no?
Bueno, això és una història... Jo no vaig fer càsting, a mi em van trucar i em van dir, estan buscant una Montserrat Cavaller i ets tu. Mm-hmm. I jo vaig dir, home, no sé, jo no he fet mai una peli, no, ets tu. Dic, bueno, dic que jo no faig càstings, no sé, és que, bueno, no sé, és que jo faig el que faig. I... Dic, jo només vull que et conegui la directora. I aquell dia, clar, jo dic, de què s'he vist uno per un càsting? Y a los años me vestí de yo, de soprano, de yo cuando voy a cantar, no sé, con mi vestido largo. Y le iba a decir al Tony Santos, que es el meu perruquer, y que también era de la cabella, le iba a decir, Tony, yo que siempre et dic que no cavaller, avui sí, avui fes-me el moño de... Clar, vaig arribar al lloc del càsting, vaig entrar i vaig dir, bona tarda, què s'ha de fer aquí?
A més, ja li claves la veu.
I clar, a partir d'aquí... Va ser un silenci brutal i tothom m'estava mirant com si jo fos, no sé, haguéssim fet una ouija i hagués aparegut jo allà i, clar, no hi havia...
Però entenc que en aquesta pel·lícula, a banda d'interpretar-la cantant, també deus haver d'actuar, deu haver-hi diàleg, no? Deu ser una pel·lícula parlada.
Ah, sí, no? Hi ha molt més diàleg.
Molt més diàleg que cant.
Sí.
I, per tant, has hagut de fer d'actriu.
Clar, sí.
Però una cantant d'òpera ja és una actriu, també, no? Suposo.
No sempre, i no tenen... És una cosa que jo també reivindico molt, que els cantants d'òpera siguin millors actors, perquè al final és una obra de teatre amb música. Tothom entén que en els musicals la gent actuï, però a l'òpera, si canta bé, bueno, no, ha de cantar bé, perquè el valor se le supone, no?, com el soldado. Però a més d'això, ha de fer creure que aquell personatge és real.
La Begoña Alberdi ens va animar, per sort en vam tenir d'ella, durant la pandèmia. Ella era aquella donassa que sortia al balcó a l'Eixample i cantava. La gent t'aplaudia des dels balcons amb un públic molt diferent al que tens al Liceu.
Sí.
Cada nit ho vas fer, allò, eh?
Cada nit.
Quin concert, eh? Quina sort, eh? Bueno, jo ho seguia a través de les xarxes perquè, malauradament, no visc a l'Eixample de Barcelona. Perquè...
No, que no es podia sortir.
No es podia sortir, doncs mira, concert gratis, eh?
Sí, va ser una experiència molt enriquidora, molt, molt maca, d'aquelles coses que no penses mai a la vida que faràs ni que passarà. i en un moment en què la gent ho necessitava i realment l'haver fet que la gent sigués una mica més feliç i no estigués tan estressada per el moment que estàvem passant, per mi és el millor pagament que hi ha hagut de tot el que he fet professional.
Escolta'm, la veu és la teva eina de treball, sens dubte la domines i la treballes i la cuides com la cuides. El fet que hagis tingut també problemes físics amb el pes, que hagis estat pacient dos en pic, que recentment t'hagin sotmès a una operació, com et condiciona també la veu? Perquè jo recordo que ens es van explicar fa cosa d'un any al suplement que havies perdut 70 quilos, una animalada així, no?
Sí, sempre he tingut problemes amb el pes per qüestions genètiques primer i després pues, emocionals gairebé sempre. La veu no la condiciona el pes, però sí és veritat que si perds molt de pes la musculatura es queda flàcida i aleshores el diafragma, que és el múscul amb el que nosaltres utilitzem per fer la veu més gran i tal, clar, si està tou, doncs té menys força, però si tu el vas treballant mentre estaves aprimant, no té... Jo sempre dic que no cantes amb la grassa, no sé, cantes amb les cordes vocals. Ara, aquestes cordes vocals tenen que tenir un recolzament fort d'una musculatura.
Com et trobes, Anna? Com estàs?
Ara estic en recuperació de la distalització i de 6 hèrnies que em van trobar en l'abdomen. I bé, he passat 2 mesos bastant crítics, però ara ja està, ja he començat a cantar, ja estic...
L'Ozempic el prens o es
no.
deixa d'aprendre?
Es deixa d'aprendre perquè, clar, se suposa que aquesta operació serveix perquè el bypass que no ha funcionat fins ara torni a funcionar, amb la qual cosa no necessites una altra cosa, una altra medicació, per no tenir gana.
A l'eclipsi del suplement, la Begoña Alberdi, amb una cançó també per una nit d'insomni, escull aquesta. A Mozart no cal que li posem veu cantada, eh?
No, a més, aquest el concert d'Oboe, que és una de les meravelles que s'ha escrit, a mi em serveix molt quan estic nerviosa. Jo quan em maquillo, això és un cotilleo, eh? Cotilleo para los amigos. Quan em maquillo i em tinc que fer la ratlla de l'ull, me tremola sempre la mà, no sé per què, però sempre és allò. I si em poso aquesta al concert d'Oboe, la part de l'Oboe, és que em concentra tant que no tremolo. És l'efecte Mozart, però de totes maneres, per una nit d'insomni, en tinc moltes perquè desgraciadament pateixo d'insomni i normalment llegeixo. És el que em fa més baixar les vibracions cerebrals.
Una mica més de Begoña Alberdi, va.
Va.
Això em fa plorar.
És que Puccini té això.
Aquesta la vas cantar amb la Cavaller al Liceu, no?
Sí. Sí, a més va ser molt curiós perquè jo tenia que cantar una altra cançó i a última hora el germà de la Cavaller em va dir: escolta, no cantis aquesta que és molt trista, canta una altra. I clar, jo dic, no sé, i vaig anar al pianista i va dir: què tens per aquí, no? Això al Liceu, a l'escenari. I em va dir, no sé, aquí tinc la carpeta de l'altre cantant i tal, i dic, el Bambino Caro. El Bambino Caro.
Has fet plorar gaire gent?
A molta.
Cantant,
jo tindria que estar subvencionada per Kleenex.
Què dius ara?
T'ho dic en sèrio.
Que t'agafin per un anunci, no?
No, que em subvencionin la vida.
Però persones famoses que diguin, no, m'has fet emocionar.
Sí, el Papa.
Què dius ara? Quin d'ells?
El Benedicto.
Ah.
Jo vaig fer 2 concerts al Vaticà per la missa de Nadal de la Cúria, del papa i els cardenals, i amb una Ave Maria que vaig cantar, pues, quan vaig obrir els ulls, el papa estava plorant.
Has fet plorar el papa, eh?
Sí, mira.
Anem a la nit tòrrida o després d'això ho deixem aquí? Eh? No, anem a la nit tòrrida.
No, jo vaig tenir que preguntar que era una nit tòrrida, eh?
Ara t'ho explico, no pateixis.
Why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise.
Per una nit tòrrida et faré una pregunta que m'ha escrit el guionista, però me la faig meva.
Ai,
perquè
madre.
És molt bona realment.
Vale.
I poso un valor també a la pregunta que ha pensat l'Albert Postils, però que te la podria... Vull dir que no li carrego el mort amb ell.
Bé.
T'enfades amb mi.
No cal.
Un orgasme d'una soprano com és?
Depèn de la soprano. Si la soprano és lleugera, segurament seria... Si la soprano és lírica, seria... I si la soprano ha tingut un mal dia, no se la oye.
Jo dimiteixo, ja. Si no m'hi he trobat mai. No m'hi he trobat. Amb una soprano, amb aquest escenari, no m'hi he trobat mai. No sé com... Jo crec que em desconcentraria.
Jo he sigut molt silenciosa,
és millor,
sempre.
És millor acabar primer, perquè si trobes això, jo crec que si ja... Has estat de silenci.
Sí. Sí, sí.
No, també és que si has de començar a fer. També
no,
dic una cosa.
Perquè saben on visc.
Si fossis sorollosa i els veïns tens allò a la paret lleugera...
Això. Diu, mira...
El dia que hi ha festa no hi ha qui a cluqui l'ull, eh?
L'Alberti s'està divertint.
Tens sentit de l'humor, cosa que està molt bé.
Oh, i tant, sempre.
Els orgasmes són de veu? Són de cap o són... Espera. M'he posat nerviós, si no m'estranya.
Espera, que...
Són veu de cap o veu de pit?
Són d'una mica més a baix.
Com de baix?
Entre genolls i cadera.
Entre genolls i cadera, d'acord. Bé, com és que has triat la Diana Krall per il·lustrar la nit tòrrida, tenint en compte que bé, potser podries haver quedat amb una cosa una mica més...
Perquè a mi la música em distreu. Si jo estic escoltant alguna cosa, estic escoltant una òpera o el que sigui, estic fent l'amor o estic... bueno, el que sigui, m'entretinc i perdo la concentració. I aleshores això a ningú li agrada. I la música així com la de Diana Krall em fan sentir que hi ha un fons de música agradable, que no et marca cap tempo, perquè, clar, si et poses una marxa ràpida, pues, és que la música influeix en tot el que fas. Aleshores s'ha de posar una música que dius, bueno, a tu ritmo.
Hi ha molta literatura al voltant del sexe i els esportistes, no? De si és bo o no és bo abans d'una competició, d'un partit important, que tinguin relacions sexuals. Abans d'un concert rellevant, què tal? El sexe es recomana o no?
A mi no m'ha fet falta mai. Jo sí que sé de gent que el necessita per destensar tota aquesta pues, tensió i tal i que qual. La cavalleria deia que et feia la veu més lírica.
Ah, sí?
I jo crec que et deixa esgotat i dius, ara que cante tu tia. No sé, jo...
Qui ha estat l'amor de la teva vida, Begoña?
L'Albert.
L'Albert, qui és l'Albert?
L'Albert és la persona que vaig trobar en el camí, que vaig gaudir durant 4 anys i que em va ensenyar el que era ser estimada, el que era realment viure feliç i compartir i saber que pots confiar totalment en una persona que és bona en tots els aspectes.
Com us vau conèixer amb l'Albert?
Doncs ens vam conèixer d'una manera molt, molt estranya, perquè va ser per internet.
No, estranya no, és el més comú, no, avui dia.
Sí, però jo no he sigut d'això, ni ell tampoc, però dos amics ens van apuntar per vinga, va, ja, no sé què, jo dic, no,
a Tinder?
No, a una cosa que es deia...
És igual, una aplicació.
Sí, una aplicació. No, no, el Tinder, això és un mercat de calaf. Perdó.
Es vau conèixer per internet.
Sí, a una aplicació que amb ell li va donar d'alta un amic perquè feia molt temps que l'havia patit el ictus i no sortia, i jo perquè ja vaig dir que tancava la barraca perquè estava ple de disminuïts sentimentals al món i que jo ja no estava per això, que em dedicava a la música, que em donava molt més plaer que tot el que et corre, no? I aleshores, bueno, tot el que l'ordinador es va espatllar, el vaig portar a arreglar, i quan vaig tornar, el noi em va dir, escolta, aquí tens el disc dur perquè que t'hi tret, revisa que estigui tot. I em van aparèixer quatre webs que jo havia donat de baixa. Una era d'Incunables, que sóc molt fan, una altra de Sabates Venecianes, que també sóc molt fan, una altra de Partitures, i aquesta... I diu, tiene 600 mensajes. I dic, hosti, qui s'ha tornat boig? I vaig obrir, i el primer que hi havia era el d'ell, que deia, hola, que l'acabava d'escriure. I jo li vaig dir, hola, i què eres? A què te dediques? No? I diu, soy ingeniero informático. Vale. I tu? I dic, ara és quan vindrà aquell silenci. Soy cantante de ópera.
Per què? Que ens intimiden els homes, les cantants d'òpera? Sí. Per què?
Primer perquè no crec que sàpiguen el que és, i després perquè sempre l'associen amb una senyora que crida i que és gorda i porta banyes, no sé, és una senyora... I va dir, jo soc cantant d'òpera, diu, ah, vale, no va tenir mai por a això, no? I això també era molt important. I a partir d'aquí vam parlar i després li vaig dir, escolta, tens temps per fer un cafè? Perquè si ens coneixem i si...
I ens estalviem tot el xat.
Ahí està. I si ens va bé, i si no, demà serà un altre dia, no? Jo ja estava en un punt de no perdre temps. I sí, vam fer un cafè i ja no ens vam separar.
Ja veu anar pràcticament al gra.
No vam anar al gra fins molt, 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 molt després, però ja vam quedar 3 dies seguits, i un dia li vaig dir, escolta, diuen que el més difícil que hi ha és conviure. T'hi veus? Vols venir a conviure? I si surt bé, bé, i si no, no perdem el temps, ni tu ni jo, perquè a vegades les relacions són molt maques i quan convius, tot aquest senyor t'estorba per tot arreu. I el primer dia que es va quedar, pues, va ser com, hola, que còmodo és... I no va haver sexe tan ràpid, eh? Vam trigar bastant, bastant, perquè ell prenia molta medicació i vam trigar bastant, i a mi m'era igual.
Us vau casar primer?
No, home, no. Ah. No, a tant no vam arribar.
D'acord.
No.
Però us vau casar?
Sí. Ens vam casar al Saló de Cent de l'Ajuntament, ens va casar l'actual alcalde, el senyor Collboni, i bueno, aquella també va ser una tarda de les més felices de la meva vida. I see trees of green. Amb això vaig entrar. 53 passes.
Recordes les passes que vas fer?
53
com
passes.
Com és que les recordes? Les
perquè
has comptat?
Jo tot ho conto.
Què dius, Anna?
Clar, perquè havia d'arribar allà a l'altar.
Qui t'acompanyava a l'altar?
Ningú.
Ningú, sola hi vas anar.
Sí. Perquè m'havia d'acompanyar el meu pare, i aquesta cançó era la seva preferida. I amb aquesta cançó portava el meu pare, em portava a mi. Jo vaig entrar sola.
El que passa és que aquesta història d'amor va ser molt efímera.
Desgraciadament, sí. A l'Albert, el dia dels enamorats del 21, va anar amb ell era biker, va anar amb bici pel matí, com sempre, va arribar i ens van posar a dinar, i després ell feia sempre una migdiada, i com que era diumenge vaig dir, va, doncs jo la faig amb tu, però jo no faig migdiades, amb la qual cosa, doncs dic, va, em quedaré amb tu parlant i xerrant, i quan t'adormis, doncs jo ja m'aixeco i tal, no? I es va quedar adormit, i el següent que sento és un soroll tremendo, i li dic, carinyo, dona la volta que estàs roncant. I no em va fer cas, enxego la llum. Ai, i estava blau. Estava blau, no respirava, estava tot rígid. Ràpidament vaig fer-li la reanimació mentre es trucava al 112. Van estar 36 minuts reanimant-lo. No se'n va anar.
Va perdre la vida mentre feia la migdiada, no?
Sí.
Aquell dia dels enamorats.
I l'últim que li vaig dir és que descansis, amor meu, t'estimo.
Realment, quina vida que has tingut, Begoña Alberdi, amb quins alts i baixos i com has patit, no? Diries que t'ha tractat gaire bé la vida?
Jo diria que m'ha tractat molt, molt bé amb l'aspecte de tenir un instrument privilegiat, i això m'ha deixat fer moltes coses, però amb l'altre s'ha portat bastant malament. I com dic jo sempre, perquè a vegades penses, fixa't, a l'Albert li feia molta il·lusió que jo intervingués a la Marató, i va passar quan ell va morir, que jo fes tal, i va passar quan... I al final dic, és que la vida és una puta broma.
Avui a l'eclipsi del suplement, la Begoña Alberdi, amb aquest recorregut vital, musical, ple d'alts i baixos, amb algunes històries que ens han fet somriure i d'altres que malauradament ens han fet plorar. Begoña, un plaer, i torna com vulguis, perquè aquesta i aquest programa saps que és casa teva. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Et tornarem a convidar quan estrenis La Cavaller.
Clar que sí.
Perquè en tindré ganes de tornar-ne a parlar. Una abraçada.
Sí,
fins
una
aviat.
Una abraçada. Gràcies.
Ara tornem.
La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement amb Roger Escapa.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Què li has fet a la meva filla?
Et vols casar amb mi?
Sí. El meu fill està viu.
A 3Cat fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya.
A Catalunya Ràdio.
El Brain Film Fest torna l'11 de març en una edició dedicada a com els entorns que habitem influencien la nostra salut cerebral. Projeccions, taules rodones i tallers en una proposta d'activitats gratuïtes en què el cervell és el protagonista. Fins al 15 de març al CCCB. Més informació a brainfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
I would swallow bumblebees for you.
La monumental Absalón arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Basada en la novel·la homònima de William Faulkner, Absalón narra l'ascens i la caiguda de la família Sadpan. Una història d'ambició, honor i venjança al cor del Mississippi. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Quatre minuts per arribar a la una del migdia. Dei Clubes, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem? Bona tarda.
Aquesta tarda, de nou, tot gira i després d'aquesta victòria blaugrana anirem fent xup-xup també de cara a aquest partit de dimarts, més enllà també dels partits de l'Espanyol-Girona que deuen jugar avui, eh?
Sí, ara sí que hi creus, amb la remuntada.
Jo ja t'ho vaig dir ahir. Jo ja t'ho vaig dir.
Ara hi creus més. Ahir vam fer una enquesta, just després del partit, i vam dir, fem F5 de l'optimisme culer amb la remuntada. I ha pujat l'optimisme. I encara amb un sector ampli d'aficionats del Barça que creuen que no estava bastant igualat, però em sembla que era, ara parlo de memòria, crec que era un 52% dels nostres oients que deien que sí, que ara sí que hi creien, sobretot agafant-se al bon moment de Lamine Yamal. Ah. El somriure de Lamine Yamal i allò que va dir ahir, quan va acabar el partit, ho ha dit diverses vegades en diversos mitjans, que ara torna a somriure, que ara sí que és feliç, que no era feliç jugant a futbol i que ara ho torna a ser.
Quan no era feliç jugant
no
a futbol?
No era feliç, saps que van haver-hi diversos capítols, la seva pròpia parella, la Niki Nicole, també els problemes que va tenir quan va anar en aquell acte amb Ibai Llanos de la Kings League i
aquell moment, però això és aquesta mateixa temporada.
Sí.
Això estem parlant de fa 3 mesos.
Parla d'aquella època. La pubàlgia que va tenir.
Sí.
Tot un seguit de coses que li van passar dins i fora del terreny de joc que no el feien estar content mentre jugava. I ahir va dir que torna a ser feliç i que està content i que ha recuperat el somriure per jugar. Per tant, agafant-nos el moment de la mitja mal, perquè no, encara hi
hem de creure, home. El després ja dimarts, si són les 11 de la nit, i mira, haurem vist un altre partit de futbol, haurem escoltat la TDT i potser hi haurà hagut algun moment d'emoció i tot.
Per cert, aquesta t'agradarà, que és de fa no res. Arbeló acaba de dir que Mbappé no està gens clar que pugui jugar al Madrid City a anada de la Champions d'aquí 2 setmanes.
El que passa és que el Madrid juga millor sense Mbappé.
Home, a veure...
El Madrid juga millor sense Mbappé que amb Mbappé.
No fotem,
és una baixa molt important. Tot arreu.
No ho donen per tancat, però no ho tenen clar. No ho tenen clar perquè és una lesió que no acaba de fer net, unes molèsties físiques que no en fa net, i ara mateix no volen donar termini, sinó diuen quan estarà recuperat. El que sí segur és que demà juga, recordem-ho, al Madrid contra el Getafe, no hi serà Kylian Mbappé. I avui, efectivament, ens hi posem a 2:45, d'aquí 45 minuts, perquè juga l'Espanyol al camp de l'Elx, dos equips que fa 9 jornades que no guanyen, tots dos. És a dir, la mateixa mala dinàmica, els posem cara a cara, a veure qui és capaç d'aconseguir la victòria a la primera del 2026, i a les 9 tindrem aquest Girona-Celta. És curiós, el Girona, que estava al Pou, guanyant aquest partit d'avui, fins i tot tindria l'oportunitat de començar a acostar-se a les places europees. I fins i tot l'Espanyol, guanyant avui, si li dona un cop de mà al Girona, podria tornar també a les places europees. Per tant, avui poden passar moltes coses encara.
Doncs a veure com acaba aquest diumenge, que ha començat intens i fa la sensació també que acabarà de la mateixa manera. Digues, David.
No, anava a dir-te que avui activarem el xip remuntada, que sé que et fa il·lusió. Farem hora Barça avui a partir de les 7 i portarem avui de tertulià el Pichy Alonso, que hi va protagonitzar una de les grans remuntades, tu no havies nascut,
sí, contra el Göteborg, no?
Copa d'Europa, 3-0 en contra, i el Barça aquell dia va anar a la pròrroga i va passar. Eren 3 gols, i els 3 els va fer el Pichy Alonso.
Gràcies, David.
Que vagi bé.
Que vagi bé. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí, gràcies a tots els que heu fet possible aquest suplement aquest cap de setmana, especialment també a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Tenim una sort, i es diu redacció d'internacional d'aquesta casa, que ha lluit com mai per explicar tot el que ha donat de si un cap de setmana on el focus ha estat posat a l'Iran. I tornem dissabte que ve a les 6. Salut i ràdio.